Segons l'Agència Catalana de l'Aigua, l'escassetat de pluges al febrer del 2022 va provocar que les reserves hidràuliques de Catalunya se situessin al 55% de capacitat. Aquest fet resulta poc habitual, ja que l'any anterior, en el mateix període, els embassaments es trobaven al 85% del total. Tanmateix, al març del 2022, la situació no canvia gaire. Tot i l'augment de precipitacions, s'ha observat poca variació en el volum de l'aigua acumulada als embassaments. A finals de mes, les reserves hidràuliques catalanes se situaven al 57% del total, 2 punts per sobre del mes passat i un 30% menys vers el 87% del març del 2021. En moments com aquests, és essencial estalviar i reduir el consum excessiu d'un bé fonamental com l'aigua. Per fer-ho, es poden dur a terme pràctiques o realitzar canvis que ens ajudin a aconseguir un jardí més assequible i sostenible. Un d'aquests possibles canvis és la incorporació de plantes sostenibles al nostre jardí. Per saber més d'aquestes plantes de baix consum i conèixer les diferents iniciatives que proposa Sant Cugat per ser una ciutat amb un ecosistema sostenible, parlem amb Joana Estals, tècnica de Parcs i Jardins de l'Ajuntament de Sant Cugat. Joana Estals, benvinguda.
Hola, molt bon dia.
Quan parlem de plantes sostenibles, ens referim a elles com a plantes de baix consum o baix manteniment. Podries explicar-nos quines són aquestes plantes i què és el que les caracteritza vers les altres?
Quan parlem d'aquest tipus de plantes, realment el que estem parlant és de plantes que estan adaptades en l'entorn, val? En l'entorn i en el terra on es plantaran, el tipus de sol que es plantaran. L'objectiu, doncs, és que són plantes que, com que estan adaptades, aconseguiran millor els recursos per si mateixes. I per això és important que coneguem molt bé l'entorn i coneguem bé, doncs, quines plantes s'adaptaran bé en aquest entorn. Per exemple, les autòctones, o per exemple n'hi ha que no són autòctones, però que per contra també s'adapten bé en l'entorn on ens trobem o en el que anem a treballar.
Quins beneficis podem obtenir a l'incorporar plantes sostenibles al nostre jardí?
És una mica el que comentava, no? És a dir, com que estan adaptades en l'entorn, doncs creixeran més fàcilment, requeriran de menys recursos. Per exemple, en el nostre entorn, que és un entorn que hi ha poca aigua, doncs requerirà de menys aigua, segurament per viure, requerirà que li aportem menys aigua continuadament. Segurament seran més resistents a les plagues, bàsicament això, no? I també en períodes de sequera segurament aguantaran millor que les que no estan adaptades. Seria una mica aquests beneficis.
Què cal tenir en compte a l'hora de mantenir un jardí de baix manteniment?
Mira, hi ha la possibilitat d'avançar-se i poder projectar un jardí prèviament i fer-lo i dissenyar-lo tenint en compte, doncs, posant les plantes, doncs, que s'adaptin millor en el lloc, coneixent bé l'entorn, coneixent bé el tipus de sol, reduint la gespa. Si podem avançar-nos, això ja ajuda molt a afavorir un manteniment més baix. Altres accions de manteniment, és a dir, que podem fer durant el dia a dia, doncs, buscar alternatives als productes químics, pagar menys, perquè si seguem una miqueta menys i segar una mica més alt, el que fem és mantenir la humitat del terreny, podar menys els arbres i les arbustives, podant menys, a més, fa que no hi hagi tant residu, aprofitar també el residu, és a dir, de les podes que fem, si podem triturar aquest residu i aprofitar-lo directament, doncs, o per compostar o per encoixinar. Encoixinar és aportar el triturat de poda a les bases de les plantacions, que el que fa és mantenir la humitat i reduir les mal anomenades males herbes o les herbes adventícies. Doncs això ho afavoreix. Baixar les freqüències de reg, reduir les dosis de reg, canviar cap a sistemes de reg molt més eficients. Totes aquestes accions ens ajudaran.
Els jardins del futur haurien de ser aquells que consumeixin al mínim. Quin tipus de jardins de baix consum existeixen?
Al llarg del temps, mira, he sentit a parlar de... Anys enrere es parlava molt de la xirojardineria o la jardineria seca o jardineria de baix consum d'aigua. Després parlàvem de jardins adaptats, també de jardins mediterranis, actualment parlem de jardins sostenibles... Però mira, al final és una mica... Tot gira entorn de la mateixa idea. La mateixa idea, que és adaptar-nos al màxim al clima, adaptar-nos al màxim al sol, buscar alternatives a mètodes de reg eficients per estalviar el màxim d'aigua, promoure la biodiversitat, buscar una despesa mínima de recursos, o sigui, tots aquests models de jardí que es parlaven, doncs, el jardí, doncs, més sec, això busca una mica això, no? Reduir, sobretot, els consums.
Quines pràctiques es poden dur a terme per aconseguir tenir un jardí sostenible a les nostres llars i com aquestes ajuden a la nostra butxaca?
Bueno, és una mica el que comentava abans, no? És a dir, per un cantó, doncs, planificar i dissenyar. Dissenyar bé, si pots avançar, doncs, tenir en compte, doncs, on estic, Si estem en una zona com la nostra, doncs ja sabem que és una zona que no plou molt, és una zona que tenim poca aigua, per tant, haurem de pensar com és aquest, o sigui, com hauré de fer aquesta distribució del jardí, quin rec vull posar, fer una selecció adequada de les plantes, val? Les plantes que s'adaptin al lloc, conèixer el tipus de sol, el tipus de terra. El sol i el terra, el sol és molt important, és la base, és allà on creixeran les plantes. Per tant, saber una mica com és aquest tipus de terreny és bàsic i seleccionar aquestes plantes que s'adaptin bé, no? aquest clima i aquest sol. Potenciar espècies diferents, és a dir, evitar una mica aquests jardins que són tres, o sigui, són totes les espècies iguals o tots els arbres iguals, sinó potenciar espècies diferents, més biodiversitat, buscar alternatives a les gespes, val? Reduir al màxim les gespes. Les gespes consumeixen moltíssima aigua. Hi ha alternatives a les gespes, eh? Des d'altres tipus de vegetació que fa com d'entapitzant, que se'n diu. Es pot buscar doncs, que algunes zones doncs, hi hagin graves. O sigui, buscar una mica l'alternativa, haver de regar addicionalment. Buscar recs més eficients, val? Hi ha recs més eficients i d'altres menys eficients. Per exemple, el gota a gota és més eficient que no pas un rec amb aspersió, no? També es pot aprofitar l'aigua de pluja, és una altra manera. Minimitzar les podes. Les podes realment, els arbres no necessiten realment ser podats com a tal. Igual que les arbustives es poden deixar allà en funció, una mica depèn de la funció, no? Però si no podem tant reduir el residu verd que genera, i a més el que afavorim és que, va, doncs, que hi hagi més flor, que hi hagi fruit, que hi hagi animalons que es puguin de menjar aquests fruits, etc. No? Altres temes, doncs, reduir cegues, cegar menys alçada, potenciar els prats florits, evitar o disminuir al màxim els productes químics, seria una mica això, no?
Com afavoreix el medi ambient aquest tipus de jardins i pràctiques?
Et diria, tradicionalment, la jardineria, o sigui, temps enrere, una mica la idea de jardineria que, bueno, que hi ha qui encara la té, no? Però que es tenia és que és una jardineria doncs, que sempre havia de ser, doncs, els espais verds havien de ser sempre verds, no? I, a més, doncs, que eren immutables, no? Tot l'any havien de ser iguals. I això fa que es convertís en una activitat molt consumidora de recursos. Havien de consumir molta aigua per tal de tenir-los sempre verds, hivern i estiu, no? Havíem de consumir molts productes químics, generaven molts residus també. Amb aquest tipus de jardineria el que busquem és justament evitar això, no? Reduir el consum d'aigua, utilitzar o minimitzar al màxim el consum de productes químics, reutilitzar els residus al màxim possible en allà i potenciar més biodiversitat, etc. La imatge del jardí també canvia. I és una cosa que doncs, aquesta imatge eternament verda, doncs una mica això ha d'anar canviant.
Parlem de Sant Cugat, parlem de Ciutat Verda. Quina gestió fa el municipi de les zones verdes?
A Sant Cugat tenim aproximadament unes 290 hectàrees de zona verda i uns 55.000 arbres. A l'Ajuntament tenim el servei de parcs i jardins, som unes 90 persones. Val? A poc a poc i a mesura doncs, que la consciència ambiental ha anat augmentant, a mesura que hem anat veient com d'important és la gestió que fem en el medi, això doncs, ha anat canviant. Hem anat transformant la gestió nosaltres. Anys enrere doncs, utilitzàvem molts més productes químics. Actualment pràcticament els estem reduint a zero. Amb el tema dels herbicides els hem també reduït a zero. Estem potenciant sobretot doncs, el tema dels prats, el tema dels prats florits. Estem treballant una mica, doncs, cada vegada més tenim en compte els processos naturals que es donen en els jardins i en els parcs i gestionem doncs, a favor dels processos naturals, és a dir, si arriba la primavera i els prats doncs, tenen flors, hosti, doncs no seguem perquè d'aquesta manera doncs, el que veurem és la flor, que a més és molt important, el fet que hi hagi flors és important, això afavoreix una sèrie de fauna, que ens afavoreix doncs, amb el control de les plagues. Intentem potenciar cada vegada més la biodiversitat, estem plantant cada vegada més espècies doncs, més diferents, evitem allò dels monocultius, allò antigament, doncs, que vam plantar a la Rambla del Celler, doncs plantàvem tot pollancres, no? Doncs a poc a poc això ho estem canviant, estem potenciant espècies diferents, que promogui la biodiversitat, etc. una mica aquesta idea d'aquest canvi de xip, de mentalitat, no? Aquest canvi de jardineria cap a una jardineria doncs, molt més sostenible.
Per tant, quines mesures aplica Sant Cugat per ser una ciutat amb un ecosistema sostenible?
El tema doncs, de... estem plantant molt, estem plantant vora 1.000 arbres d'any. És molt important els arbres a la ciutat, ens generen ombra, ens generen una sèrie de beneficis importantíssims. És molt important també tenir arbustiva i, a més, que siguin d'espècies diferents. Estem cada vegada més potenciant això, espècies diferents i més quantitat. Val? I aprofitem el triturat de poda. Actualment, tot allò que podem intentem posar-ho directament en els parcs i en els jardins. S'aprofita, com allò que et comentava abans, com encoixinat, a sota de les plantacions per retenir la humitat i evitar doncs, que surtin doncs, herbes espontànies, etc. Estem potenciant cada vegada més els prats i els prats florits i també el tema de les cigues diferenciades, és a dir, zones que seguem més baix doncs perquè en allà s'hi fa un ús doncs, molt més intensiu, doncs perquè s'hi juga, perquè s'hi juga o s'hi fa esport. I, en canvi, en altres zones que seguim molt menys per tal de que es creïn doncs, els herbassars, no? Que són refugi de fauna, de petita fauna, de polinizadors, de petits insectes que ens afavoreixen molt el control de les plagues. Hem eliminat també els herbicides. Hem eliminat els herbicides de la ciutat i això fa que, bueno... doncs, en alguns casos doncs, el que hem fet és reconvertir zones que no hi havia vegetació, que la base era de sauló. Doncs, a poc a poc les estem reconvertint en prats. Anem desbrossant i segant, el que fem és reconvertir-les en prats. Els escocells dels arbres, els escocells, per qui no ho sàpiga, són aquests forats que hi ha sota els arbres. Doncs ja no utilitzem herbicides com a mètode, el que fem és desbrossar i, per tant, actualment en els escocells s'hi veurà herba i intentem doncs, fer un control d'aquesta herba doncs, mitjançant un petit desbròs, però és una cosa que a poc hem d'anar acostumant-nos a veure, perquè és positiu que hi hagi herba també. Estem també potenciant doncs, la colonització de murs i plantant allà els espais verticals, en els murs, estem reduint al màxim el control químic de les plagues, pràcticament és quasi ben un, i busquem mesures alternatives. Amb el tema del rec, doncs, bueno, hi ha tota una part de la ciutat que ja hem telegestionat, que és una forma doncs, de fer que de poder controlar més el rec que hi ha quan hi ha pluges i, per tant, que sigui molt més eficient. Estem reconvertint zones de gespa a zones amb arbustives. Ara, en breu, farem una actuació a la Rambla del Celler, que d'aquí uns dies doncs, començarem, etc.
Així doncs, què és el que caracteritza els espais verds de la ciutat i fa que els diferenciï dels altres municipis?
Jo et diria, bueno, Sant Cugat és un municipi molt extens, val? I tenim la sort de tenir, o sigui, és una ciutat que tenim la sort de tenir una gran infraestructura verda. I quan dic infraestructura verda em refereixo que per un cantó tenim tot l'espai de bosc. No? Tenim a nord i a sud, Collserola i Serra Galliner, que és un espai natural brutal. Després tenim tot l'espai agrícola, no? de tot aquest mosaic agrícola entre la ciutat i el bosc, que també és molt important i molt interessant des del punt de vista de la biodiversitat. I finalment tenim totes les zones verdes de la ciutat. Són moltíssims, són 290 hectàrees, com et deia. Per tant, segurament el que fa Sant Cugat, o sigui, el que ens diferencia és, per un cantó, la gran quantitat de zona verda i d'espai natural que tenim. I després, un dia vam estar calculant i tenim una dada que els ciutadans de Sant Cugat gaudeixen d'una zona verda a menys de 300 metres de casa seva, aproximadament. Aquesta és una dada molt bona. Això significa que tenim espais de natura a la vora de casa. Els espais de natura tenen una sèrie de beneficis importantíssims, val? Per tant, jo el que crec que diferencia la resta de municipis és la gran quantitat de zona verda per habitant que tenim. Aproximadament són uns 31 metres quadrats, és aproximat, de metres quadrats per habitant. I la gran quantitat també d'arbres per habitant. Serien aproximadament uns 2 arbres per habitant.
Mencionant els beneficis, quins beneficis s'extreuen de viure en un entorn més verd?
Bueno, els beneficis són múltiples, perquè, mira, és el que comentava, el fet de tenir zones verdes properes és importantíssim. Pensa que les zones verdes, els espais verds, els espais naturals, normalment són els nostres espais de convivència, són els nostres espais d'estada. I és allà on anem a gaudir o anem a caminar. caminar, anem a fer esport, anem a interaccionar socialment, que formen part del nostre camí del dia a dia, per anar a l'escola, per anar a treballar o per anar... a més, són espais que envelleixen la ciutat, la fan molt, molt menys grisa. Per tant, aquí hi ha tota una sèrie de beneficis, va, de caire més doncs, social o recreatiu, però és que, a més, que està estudiat el benefici en la salut mental de les persones, i les persones necessitem tenir zona verda, veure natura cada dia. I això ens beneficia doncs, a nivell físic, perquè és un espai on podem anar a caminar, això, i també a nivell psicològic. I més enllà d'això, hi ha tota una sèrie de beneficis ambientals, especialment actualment amb aquesta crisi climàtica en la que ens trobem, que contribueixen a la salut també i al benestar de la ciutadania. Com pot, bueno, doncs, el tema, doncs, que, per exemple, els arbres ens ajuden, la vegetació ens ajuda a millorar la qualitat de l'aire, perquè els arbres doncs, tenen la capacitat de filtrar doncs, partícules contaminants o de captar partícules, ens ajuden doncs, a regular la temperatura, ens aporta ombra, un benefici doncs, en el benestar, no? Això, les zones verdes són espais molt més permeables, per tant ens ajuden a regular doncs, quan hi ha trombes d'aigua, són espais molt més biodiversos, o sigui, no només és, els beneficis de caire doncs, social que comentava abans, sinó també de caire doncs, ambiental. Tot això, al final, és que el principal benefici és que afecta directament a la salut de les persones, física i mental.
Ja per acabar, quins recursos ofereixen des de l'Ajuntament a la ciutadania per fer valdre el patrimoni verd de Sant Cugat?
Nosaltres en aquests moments, com a bueno, servei de parcs i jardins i una mica doncs, com a l'Ajuntament, estem treballant molt volem començar a potenciar molt el tema de la comunicació. És a dir, explicar les accions que fem. És a dir, fa molts anys que treballem amb una sèrie d'accions, però potser les hem explicat poc. No? Llavors estem treballant en un tema doncs, de la cartell doncs, que expliquin els beneficis de totes les accions que fem dins del manteniment per la ciutadania. Actualment estem fent una jornada sobre biodiversitat i ciutat saludable. Són una sèrie de jornades més de caire, doncs, unes jornades que fem els dimecres i una sèrie de tallers que fem alguns dissabtes, que de fet encara en queden un parell, vull dir que jo animo a tothom que hi vagi. Justament és per explicar aquestes accions a la ciutadania, per poder arribar als ciutadans i fer entendre com d'important és les zones verdes, els espais naturals i la gestió que en fem i com condiciona aquesta gestió en aquests beneficis que us explicava. No? Això és principalment, diria que és una mica amb el que estem treballant i és una mica el que volem doncs, donar la volta, no? Arribar més a la ciutadania en aquest sentit.
Moltes gràcies pel teu temps, Joana. Esperem que després d'escoltar aquesta entrevista la gent s'animi a tenir uns jardins més sostenibles.
Gràcies a vosaltres.